Cabanes de l'Empordanet.
No tanquem per vacances. Una producció de la xarxa amb quilòmetre zero amb Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, Fem Girona i Ràdio Palamós. De dilluns a divendres, cada matí de 9 a 12, a la sintonia de la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest diumenge a mitja tarda el foc forestal d'Artés, al Bages. Segons les dades provisionals dels bombers, la superfície afectada és de 406 hectàrees de vegetació. Anem fins allí per saber l'última hora d'aquest succés. Ràdio Sallent, Neus Solà.
Bon dia. Doncs el foc que es va proclamar aquest cap de setmana a Artés, a 3:45, ja s'ha estabilitzat, segons van informar ahir els bombers. Les flames han avançat molt ràpid des de l'incendi i ha cremat més de 400 hectàrees, sobretot de bosc, però també de conreus i altres tipus de vegetació. La bona notícia és que mig centenar de veïns desallotjats van poder tornar a casa. Durant aquesta nit de diumenge a dilluns, una desena de dotacions terrestres dels bombers han continuat treballant a la zona, remullant el perímetre de l'incendi, i de bon matí s'han incorporat a l'operatiu 3 helicòpters de suport. Aquest incendi ha cremat 3 cases, una d'elles completament, i s'ha organitzat una xarxa d'ajuda a les famílies afectades. Avui elles han pogut dormir sota un sostre gràcies a l'ajuda dels veïns. Un altre afectat per l'incendi ha estat l'alcalde de la població, Artés, que ha estat ingressat amb diverses costelles tancades després de caure mentre col·laborava a les tasques d'extinció.
Anem ara fins a Ponent per detallar-vos que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut una denúncia contra una empresa de fertilitzants situada entre Soses i Alcarràs, al Segrià, per suposats abocaments incontrolats de residus. Despleguem aquesta informació amb Laura Purroi, amb un FM Ràdio.
Bon dia. La registrada del grup ecologista Ipsena i el propietari d'un viver veí que assegura que l'aigua residual que s'escola de les instal·lacions de la firma quan plou li mata les plantes ornamentals que creixen a la seva finca. Des d'Ipsena acusen l'administració de tracte de favor cap a una empresa que com a mínim fa 15 anys que opera de manera il·legal, segons ha afirmat el portaveu Joan Vázquez.
Com pot ser que com a mínim durant 15 anys la indústria estigui operant de manera il·legal? Hi ha algun tracte de favor sense el qual no podria funcionar? Em sembla que aquí hi ha un claríssim tracte de favor. En tot cas, hem demanat a l'administració que faci aquesta inspecció, que ens informi, que prengui totes les mesures cautelars que la normativa indica, incloent una sanció molt greu.
Per aquests motius, Ipsena ha demanat a les autoritats competents que inspeccionin de forma urgent la zona i com a mesura cautelar aturin l'activitat de la indústria fins que no corregeixi les presumptes irregularitats i descontaminin l'entorn.
I encara afegirem que els fans de les bitlles tenen una cita aquesta setmana a Tordera, al Maresme. Aquest vespre comença una nova edició del torneig d'estiu Bitlles a la Fresca. Anem fins allí. Nacho Sancho, Ràdio Tordera.
Bon dia. La tirada de bitlles comença aquesta nit a les 9 del vespre al Parc de la Sardana de Tordera i un any més l'èxit està assegurat. El primer dia que es van obrir les inscripcions ja es van completar totes les places per participar-hi. El torneig organitzat per l'equip de bitlles catalanes de Tordera, la Penya del Bistec, funcionarà com sempre. Hi haurà dues categories, una d'equips federats i una altra de no federats. El torneig s'allargarà fins aquest divendres, quan es posarà el punt final amb l'entrega de premis. Quim Cavaller, president de la Penya del Bistec, diu que la gent té moltes ganes de jugar.
La gent està amb una nit molt animada, veient que hi ha molta gent que durant aquesta setmana i la setmana passada anava a les pistes a entrenar.
L'objectiu d'aquest torneig és que tant petits com grans passin una bona estona durant aquestes primeres nits del mes d'agost, que és quan molta gent comença les vacances d'estiu.
I al darrer tram d'aquest bloc informatiu farem referència a les llargues cues per passar els vigilants de seguretat que han tornat de nou aquest dilluns per vaga als treballadors d'Eulen, hores abans de la primera aturada parcial que s'ha produït aquest matí a l'aeroport del Prat, que s'ha produït a 6:45 fins a 7:45. Precisament en aquest moment s'està produint una segona aturada que acabarà a 11:45.
No, no, no. No tanquem per vacances.
L'any 1993 sonava aquesta cançó. Informer, de nou, el hip-hop començava a gran força a principis dels 90, una dècada on la televisió triomfava en sèries d'adolescents, amb Sensación de Vivir i Melrose Place com a referents. L'any 1993, el Parlament de Catalunya declara els segadors himne oficial de Catalunya. Andorra aprova la seva primera Constitució després d'un referèndum i ingressa a les Nacions Unides. I la Comunitat Econòmica Europea elimina barreres comercials i crea el mercat comú europeu. Per cert, Txecoslovàquia deixa d'existir després de 74 anys d'història i es divideix en dos estats, Txèquia i Eslovàquia. Bill Clinton es converteix en el 42è president dels Estats Units. A Espanya, Felipe González és reelegit president després de la victòria del PSOE a les generals. Seria la seva darrera legislatura. A Catalunya governava un tal Jordi Pujol. I a l'estació tàrrica neozelandesa de Banda s'arriba a 89,5 sota zero, la temperatura més baixa mai enregistrada a la Terra. El 1993 va ser l'any de Whitney Houston. La cantant nord-americana va ocupar totes les primeres posicions en les llistes d'èxit gràcies a la banda sonora de la pel·lícula El guardaespaldes, que ella mateixa protagonitzava amb Kevin Costner i amb temes com aquest, I Will Always Love You, on Houston demostrava la seva potència vocal. El guardaespaldes va ser l'èxit cinematogràfic d'aquell any, però l'Oscar se'l va endur al gran western Sin Perdón, dirigit per Clint Eastwood, paper pel qual va guanyar també l'estatueta. Al Pacino, Presència de Mujer i Emma Thompson per Sentido y Sensibilidad van aconseguir els Oscar a millor actor i actriu principals. L'any 1993 també va ser l'any d'un himne musical. El clip de Radiohead, la banda anglesa que més s'ha reinventat, va publicar el que seria el seu primer gran èxit i la cançó Els agradi o no, tothom segueix identificant, versionant i emocionant. Crip, I wish I was special and I don't belong here. El Barça guanya la tercera lliga consecutiva, de nou i per segon any seguit gràcies a l'ajuda del Tenerife, que en la darrera jornada s'imposa al Real Madrid. L'Olímpic de Marsella es converteix en el primer equip francès en guanyar la Champions, el batre 1-0 al Milan. L'any 1993, la selecció de Colòmbia exhiba un escassing a la d'Argentina a Buenos Aires, en partit classificatori per al Mundial de l'any següent. L'any 1993 va morir un personatge que darrerament s'ha tornat a popularitzar arran de la sèrie Narcos, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Malparido! Va ser abatut per la policia colombiana. Escobar, recordem-ho, va ser un narcotraficant colombià, fundador i líder del càrtel de Medellín, amb qui va arribar a ser l'home més poderós de la màfia colombiana i un dels personatges més rics i sanguinaris de la seva època. L'any 1993 neix el pilot Marc Márquez. Aquell any va morir l'actriu Audrey Hepburn i el ballarí Rudolf Nureyev. També ens van deixar Cantinflas, el futbolista Bobby Moore, el director Federico Fellini, el doctor Severo Ochoa i el músic Frank Zappa.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Després d'aquest viatge en el temps amb en Lito Ribas al 1993, ara ens fixem en el present o en el que marcarà segurament el futur. Aquest cap de setmana es va disputar un nou gran premi del Mundial de Motociclisme en les seves diverses categories amb un fet històric, i és que per primera vegada a la màxima categoria, la categoria reina, va haver un podi monopolitzat pels pilots catalans. Marc Márquez primer, Dani Pedrosa segon i el gironí Maverick Viñales tercer, tot en una jornada que es va viure de manera molt sentida per la pèrdua d'Àngel Nieto, que recordem va morir el divendres després de no poder superar les ferides sofertes en un accident que va patir a Eivissa a la ciutat que tant li agradava i que, com dèiem, doncs, el va deixar a l'hospital i que, malauradament, doncs, li va costar la vida. Per recordar la figura d'Àngel Nieto i, sobretot, per analitzar una mica el que va deixar o el que ha deixat dins d'aquest món, ens han volgut apropar a una de les escoles de mecànica, però que, a més, té un equip de motociclisme a la província de Girona, a la ciutat de Girona, de fet, com és l'escola ETG Racing, amb el seu responsable, el Joan Montcanut. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I amb un pilot jove que suposo que, home, no sé si va veure moltes curses o no d'Àngel Nieto, però que de segur deu saber el que va representar el fet de guanyar 12-1, tal com es deia sempre, en el que refereix als Mundials. Xavi Pinsach, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, jo crec que el millor que podia passar, si se li havia de retre algun homenatge a Àngel Nieto, és el que va passar en la categoria reina, amb tres pilots catalans, al més del podi. Si haguessin estat espanyols, hagués servit igual, però que en qualsevol cas, que el motociclisme de casa fos l'autèntic protagonista d'aquest Mundial, no?
Home, evidentment, vull dir, si estigués preparat no hagués sortit tan bé, no?, l'homenatge a l'Àngel Nieto. Bé, parlar de l'Àngel Nieto és parlar de la història, no? És parlar... És que és molt... O sigui, és molt difícil. Per què? Perquè ja s'ha dit tot, i el que es dirà. O sigui, per mi el més important és que és una figura que sempre existirà, perquè va ser el que va catapultar, el que va donar a conèixer al món les motos, el motociclisme, a nivell nacional, diguéssim, no? Uh-huh. Vull dir, l'Àngel Nieto ho ha sigut tot. Es pot discutir de si en aquella època les circumstàncies no són les d'ara, es pot discutir molt, però el que no es pot discutir és de que ell va ser, crec jo, la primera persona que va ensenyar que a Espanya hi havia grans professionals i que això, seguint el seu exemple, doncs, ha tingut una continuïtat i estem allà on estem.
Queda alguna cosa d'aquell motociclisme? Queda alguna cosa?
Jo crec que la il·lusió. O sigui, el pilot de motos i les persones que estan o estem en el voltant de les motos, el que ens mou més és la il·lusió. O sigui, si el que no tingui il·lusió i passió, no pot estar en aquest món de les motos. Ha de fer una altra cosa i tal. O sigui, a tots els esports i amb tots s'ha de tenir il·lusió, però és que amb les motos, jo des de que hi estic més a prop, m'he donat compte que és una mentalitat especial. Vull dir, o sigui, jo sempre penso que en vez de posar escolònia, es posen gasolina. Vull dir, perquè tenen una manera de fer, una manera d'una passió, una cosa que trenca els límits, vull dir que és... Jo crec que tot això l'Àngel Nieto en té molta part de culpa, per dir-ho d'una manera.
No? És a dir, que l'Àngel Nieto realment guanyava potser perquè tenia talent, però potser més perquè tenia aquest punt d'il·lusió, de passió pel que feia.
Si no l'hagués tingut, no hagués aconseguit el que va aconseguir. Si no hagués tingut aquesta passió i aquesta il·lusió, no ho hagués aconseguit.
Et tornarà bé algun altre?
Bé, les circumstàncies són diferents.
Clar, per això
t'ho preguntava, les circumstàncies són diferents. Evidentment que sí, i que possiblement tindrà uns mèrits perquè la tecnologia ha avançat molt, ara les coses estan molt més igualades, llavors també hem de pensar que poder hi havia més diferències, però, escolta,
Fira, les circumstàncies
eren les que eren. I... Perdó, les circumstàncies eren les que eren. Però home, escolta'm, no és fàcil, perquè ja només de tenir els pebrots de córrer en els circuits que corrien, perquè n'hi havia que eren pràcticament urbans, això ja, a més, tu més has de veure una foto d'aquella època, el diàmetre o el gruix de les rodes, amb raids, vull dir que, escolta, es necessitava estar una mica volat, el que et deia jo, que en vez de colònia es posen gasolina. Mm-hmm. Vull dir que...
Xavi, per un jove pilot, què representa Àngel Nieto? Tu, insisteixo, no l'havies vist córrer, jo tampoc, per això t'ho dic. Llavors, clar, què queda per un jove pilot del fet de saber que ja no hi ha un pilot, una persona que ha marcat tant pel motociclisme com és ell?
Clar, realment jo en persona no l'havia vist mai córrer. Sí que per lo que se sent, per lo que es diu, doncs era el maestro, no? com se li deia, perquè per tot el que ha aconseguit, per tot el que ha fet per el motociclisme espanyol, i està clar que és una figura superimportant. Com ja he dit, no l'havia pogut veure mai córrer, però sí que he vist documentals, he vist diferents carreres que s'han donat per la tele i realment era espectacular, no? La manera que es feien les carreres abans no tenen res a veure amb les d'ara.
Et pots fer una idea de com era córrer en aquella època? Tu perquè tu hi corres ara, saps? Llavors, clar, vulguis o no, encara que no et puguis fer una idea del seri, però sí que saps que les motos corren, saps que l'asfalt està en bones condicions. És a dir, quan una cosa no està bé, tu la pateixes. Per tant, pots arribar a intuir lo difícil que podia ser el pilotatge en aquell moment.
Clar, a veure, està clar que tot era molt diferent, la seguretat era molt més baixa, les motos també eren no tan, diguem-ne, professionals, no? No tot estava tan al límit com ara, no? No, les motos no corrien tant, no s'aguantaven tant, i això feia que no s'anava tan ràpid com es va ara, però està clar que la seguretat era increïblement més baixa del que és ara, i això feia que les carreres fossin d'una emoció molt, molt gran. No?
Ha parlat d'emoció, potser, el motociclisme? Ha parlat de la paraula emoció.
Sí, no, jo crec que no. El que passa que ara la tecnologia canvia cada dia. O sigui, cada temporada, tu dius, agafes els paràmetres d'un circuit i dius, pues en allà es corria l'any passat, es va fer la pole amb 2-2, per exemple. Hòstia, aquest any es fa amb 2... just, o dos baix, o dos alt, o... Dius, hòstia, com és possible d'un any a l'altre? Vull dir, la tecnologia avança molt més de pressa del que a nosaltres ens va a l'imaginació, no? Llavors, jo crec que perdre emoció no. I l'emoció la porta que hi hagi igualtat. O sigui, el que no té emoció en una carrera és quan tens un pilot que ja saps que sortirà i que guanyarà. Per exemple, no sé, jo ara posaré per exemple, un exemple, les superbikes. La superbike crec que actualment, bueno, té una emoció relativa, perquè ja saps que enrere i tal, si no tenen cap desgràcia, estaran allà i que els altres estan a una distància important. És que la MotoGP fa 3 anys no hi havia massa emoció. En canvi, ara hi ha una emoció bestial. Ahir, no sé si la vas veure, però va ser una carrera que, d'acord que en Márquez es va destacar, perquè estratègicament varen fer-ho molt bé, vull dir, i els va, jo crec que els va sorprendre a tots, que són coses aquelles que tu estàs mirant fredament des de casa i dius, i com és possible que els altres no hagin vist canviar la moto a la segona volta, també? Perquè el que canviava primer la moto, si no tenia una patinada, una desgràcia, s'emportaria la carrera. Si era un tio una mica ràpid, i en Marc Márquez és ràpid, no? Llavors, però normalment, ara, tenim allò que hi ha 4 o 5 pilots que saps que estaran allà. Ara s'hi ha posat en Vinyales, que és un nano que té unes qualitats impressionants, per això està allà on està. I que, bueno, que hi haurà molta guerra. Llavors, aquí és allà on hi ha l'emoció. O sigui, tu veus un pilot, corre un pilot tot sol, irà molt ràpid, irà molt tal, el que vulguis, i estaran amb el cronòmetre, però l'emoció te la donen quan hi ha competència dintre la pista, quan hi ha els adelantaments, i ara un li fot, l'altre li torna, i vinga... I és... Jo crec que d'emoció n'hi ha molta, eh? Jo crec que d'emoció n'hi ha molta. A lo millor hi ha alguna carrera que no, perquè, bueno, les circumstàncies són les circumstàncies, però normalment jo crec que d'emoció n'hi ha. El que passa que ara és tot molt més professionalitzat.
I en quant a seguiment, les curses que guanyava Ángel Nieto, les que guanya ara Marc Márquez, Maverick Viñales, Valentino Rossi o qui sigui, Jorge Lorenzo, podíem dir molts. Sí, sí. El seguiment que es fa del motociclisme, ja sé que hi ha els mitjans de comunicació que el segueixen, però vull dir, l'aficionat a la moto ha canviat també?
Aviam, jo crec que ara hi ha molts més seguidors que en aquell moment. Per què? Per el que dius tu, els mitjans, la tele, el no sé què... Vull dir, és com pot. Ara, tu dius, l'essència aquella... Jo me'n recordo de quan jo era jove, que jo vivia a Figueres, o encara vinc a Figueres, i per les figues i tal s'organitzava unes carreres urbanes, no? I llavors en aquella època hi havia la Jimson, la Duxon, la Derby... me'n recordo pues, que aquí hi havia el de les motos, el que tenien...
L'Auradell,
que corria, em sembla recordar que corria amb Duxon. Hi havia l'Eduard Claveguera, que és del meu poble, de Vilafant, que corria amb Jimson. Després, l'altre, hi havia l'Ascensi, de Figueres, que corria amb Derby, que aquest ja era de fàbrica. Hòstia, i allà pues, la gent estava amb la seva, eh? I ells amb unes valles, i ells corrien per allà dintre i tal. Clar, no té res a veure amb allò d'ara. Vull dir que allò tenia una essència, com moltes coses, vull dir, de si reculem, reculem, i pensem de quan érem joves, el futbol, el no sé què... O sigui, jo ara el futbol me'l miro molt més professionalitzat, per exemple, i jo he jugat a futbol, he entrenat a futbol, i en una altra època que es vivia molt diferent. No hi havia els mitjans que hi ha ara, tot costava molt més, això és evident. Ara, amb diners, ho pots solucionar tot. Abans era més complicat.
Et faig una última pregunta, perquè hem d'acomiadar. M'agradaria preguntar-te què té la província de Girona i concretament aquella zona de l'Empordà, que amb el món del motociclisme no sé què li passa. Bueno, en positiu parlo, eh?
Positiu, no, ja. Home, aviam, Catalunya en si... es treballa molt el tema del motociclisme, no? Vull dir que nosaltres nosaltres formem part d'aquest conjunt de persones que des de l'escola, evidentment, des de l'escola i amb els alumnes, jo crec que jo te comentaré una mica la part nostra, no? Nosaltres el nostre projecte, ja l'hem comentat altres vegades, vull dir, està format per als alumnes que fan els cursos de competició, i això per mi té un mèrit especial, no? Per què? Perquè, home, mira, la setmana que ve, en Xavi i l'Anna Carrasco se'n va a córrer a Alemanya, allà a tocar Berlín, vull dir que... Tal. I van els alumnes, vull dir, els alumnes de l'escola, els que hi toquen. Clar, això té un mèrit especial. Llavors, en el conjunt de Catalunya hi ha... home, jo crec que hi ha molta passió per la moto. Hi ha, pues, i l'Àngel Nieto ha sigut un dels promotors de tot això, o un dels causants de tot això, no? Llavors hi ha molta gent que treballa i treballa molt bé pel motociclisme. Te'n vas al País Valencià i també, no? També. Però, home, Catalunya és Catalunya, i a més a més Catalunya pues, es treballa molt des de la base. I això, a la llarga, si es fa bé, bueno, els resultats que donen, les proves, mira, el pòdium d'ahir, de MotoGP, sí, sí. Va, això... una vegada passat i ho has vist, és molt fàcil, sembla molt fàcil, però de fàcil no en té res, eh? Vull dir que és complicat que tres persones, tres catalans, estiguin en un pòdio de MotoGP. Cuidado. I quan, o no té per què ser sempre tots tres, però sempre tots estan per allà. I tenim, ja t'ho dic, el cas més que ara està més en auge, no? Que és el cas de Maverick, no? Clar, Maverick, pues, escolta, és un nano que s'ho ha guanyat, i és un nano que s'ho ha guanyat perquè ràpid, perquè ha lluitat, s'ha sacrificat i tal. I aquest arribarà lluny.
Tenim a Maric Viñales a MotoGP, tenim a Isaac Viñales a Moto2, sí. Tenim a Albert Arenas a Moto3, sí. Tenim a Xavi Pinsac a la Superbikes, etcètera, etcètera.
L'Albert aquest fi de setmana ho ha fet molt bé,
sí.
Perquè sortia el 20
de desè, no sé quan,
i va quedar desè.
Sí.
I llavors tenim, home, aquí tenim a Xavi, cony, que de moment és campió d'Espanya, tu.
Per això,
i esperem que pugui ser campió de... Si res més no, de la Festa Major de Banyoles.
Ho seguirem segur de molt a prop, si no és el nostre camp per vacances, el tot és un joc, que ja saps que també estem al costat de l'esport gironí. Canut, responsable de l'escola ETG Racing, i Xavi Pinsac, pilot de la mateixa escuderia, però a més a més pilot gironí. Gràcies.
I esperem que per molts anys.
Ja, home, i tant, que sí, seguríssim que sí. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi tot molt bé.
Molt bé, Carlos, gràcies a tu. Vinga.
Els germans dels gironins, per Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant.
Santa Coloma de Farners és germana de totes les Santa Colomes de Catalunya. Per tant, la capital de la Selva manté un agermanament multilateral amb ciutats com, per exemple, Santa Coloma de Queralt o Santa Coloma de Gramenet. A més, Santa Coloma de Farners també és germana d'Iquique, un municipi de Xile, que té com a heroi nacional el net d'un fill de Santa Coloma. Es tracta de dos agermanaments per motius ben diferents, que tot i que tenen una freqüència diferent durant l'any, segueixen ben vius. L'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, descriu així aquests agermanaments.
Bé, de fet, Santa Coloma de Farners està agermanat entre totes les Santa Colomes, països catalans, i també tenim un agermanament amb la ciutat d'Iquique, a Xile, degut a que primer en Santa Coloma, per raons òbvies, doncs perquè compartim el mateix topònim i la mateixa diem patrona, que és Santa Coloma, i amb el segon en Iquique, perquè Iquique va ser lloc d'una important batalla naval en el moment de la guerra entre Perú i Xile, i allà va morir el que consideren el seu heroi nacional, que és Arturo Prat Chacón, i Arturo Prat Chacón, doncs el seu avi, era originari de Santa Coloma de Farners, i en una migració doncs, va després a diferents llocs es va instal·lar a Xioe, i el seu net doncs, és l'heroi nacional de Xioe, i per això estem agermanant. Amb les restes de Santa Coloma, durant un temps hem tingut intercanvis bàsicament culturals, i el darrer, per exemple, ha estat amb Santa Coloma de Caral aquesta setmana passada, i amb Viquique el que hi ha és que anualment ens visita una delegació de l'Armada Xioena a Santa Coloma de Farners per homenatjar doncs, el seu heroi. I en aquest cas doncs, la visita a la Casa Pairal, i es fan diferents actes d'enaltiment i d'homenatge a la figura del Turó Prat. O les relacions, doncs, és més senzill, diríem, amb la resta de poblacions homònimes de Santa Coloma, perquè per una qüestió de proximitat, i com bé dic, doncs, la setmana passada va haver-hi un acte cultural emotiu de fer homenatge a un personatge comú entre Santa Coloma de Caral i Santa Coloma de Farners, que és Frederic Closca. Frederic Closca va ser el primer traductor de la Bíblia en els textos originals en hebreu al català, i a més ho va fer amb una modalitat que ara la tenim molt coneguda, que és per fascicles, va anar fent en diferents etapes, la Gènesi, el llibre dels Càntics, etc., en diferents etapes, i ja dic, amb Santa Coloma de Caral doncs, ho ha estat molt recentment. Amb la resta de Santa Coloma, doncs, ara fa temps que no fem cap acte en comú, i amb Viquique, doncs, és aquest acte anual que es fa, en què sí que ve una delegació de l'Armada Xioena a Santa Coloma de Farners. En canvi, des de Santa Coloma no s'ha anat mai a Xioe, però sí que hi ha la perspectiva de millorar aquest agermanament en el sentit d'involucrar l'Ajuntament d'Iquique, perquè ara mateix la relació és fonamentalment amb el govern a través de l'Armada.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local. No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala, Ràdio Palamós i FM Girona.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festival Castell de Peralada presenta Jarabe de Palo en concert. 20 anys després, ballem amb la Flaca i els seus grans èxits. Bonito, De Vuelta y Vuelta, Déjame Vivir, Depende. Jarabe de Palo i Pau Donés, dimarts 15 d'agost al Festival de Peralada. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com i al 972 53 82 92.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Viu tres nits màgiques amb els Amics de les Arts, amb Blaumut i amb l'Eiva. Aquest agost, Empúries consolida la seva oferta cultural amb concerts al Fòrum Romà. No deixis escapar l'oportunitat. Divendres 11, els Amics de les Arts més Clementina. Dissabte 12, Blaumut més Pantaleó. Diumenge 13, l'Eiva. Entrades anticipades a les taquilles del Museu d'Empúries o a temproduccions.com.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Jerónimo Stilton arriba a Peralada.
Dilluns 14 d'agost, viu la nova aventura amb el musical Jerónimo Stilton, Gran Retorn a Fantasia. Una festa per tota la família al Festival Castell de Peralada. Informació i venda al 972 53 82 92 i a www.festivalperalada.com.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. Hem de parlar, he d'explicar...
Un lloc petit, però molt bonic. El primer que farem serà anar a la platja de Castell, a Palamós. És una platja famosa perquè, ara que es parla tant de referèndums, doncs allà va haver-hi un referèndum per tal que els ciutadans palamosins poguessin decidir si volien protegir aquell paratge. Així va ser, i l'espai Castell Cap Roig va entrar dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural amb una fórmula de protecció que comprèn també les Illes Formigues. Si anem a les Illes Formigues, des de lluny entendrem per què es diuen així, perquè són tan petites com aquests insectes. I amb la curiositat de que allà hi ha una balisa, hi ha una petita llum per avisar els navegants, avisa navegants. Nosaltres navegarem amb el nostre caiac, amb una mica de sort ens pot sortir un dofí a proa, seria molta i molta sort, però...
make me laugh. You make me high, I feel brand new. You're a kind of magic, you're a secret. Being with you is the best. We'll be right back.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb uns tons blaus, no?, que és el to dominant. Però doncs, quan encenem un llum artificial a dins l'aigua, doncs, és quan esclaten tots els colors vius, aquests que comentàvem abans, i és el que fa doncs, que una persona doncs, pugui trobar espectacular veure aquestes imatges. Bàsicament és això el secret, eh?
O sigui, tu a ull nu, diguéssim, que no veus aquesta espectacularitat,
no.
Quan et submergeixes.
No, tots som blaus i verds, perquè aquests colors, els colors càlids, sobretot, són els primers que es perden quan baixem uns metres a dins l'aigua, I és això.
Parlant de bitxos, diguéssim, de parlàvem d'aquests llimacs que potser són els més comuns, n'hi ha algun que t'hagi impactat o que diguis, recordo especialment aquell dia que ens vam submergir i vam veure tal?
De llimacs sí, n'hi ha algun que és el meu preferit, no? Perquè té uns tons blaus molt bonics, no? Genolus cristatus, per exemple. Llavors, altres animals que m'agraden molt, que no són només llimacs, doncs, per exemple, són les meduses, no?, que tenen un efecte molt bonic en una fotografia. El que passa és que és difícil retratar-los perquè tenen un cos translúcid, de vegades transparent, i és difícil poder-lo enfocar dins l'aigua. Imagineu-vos un got...
Aquí en veig una, No sé si,
sí,
si ho veus
exacte,
a la pantalla.
És el born blau.
Ostres, és que, a més, aquest lila que tenen al voltant, no?
Sí, 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 són animals realment espectaculars,
I són... el més complicat és la medusa de fotografiar?
La medusa, perquè té el cos transparent, imagineu-vos retratar un got a dins l'aigua, doncs és difícil, o d'altres dificultats poden ser els peixos platejats, no?, que esclar, fan un efecte mirall i llavors el flash doncs queda una imatge sobreexposada normalment. Ostres, si no gradues bé.
Veig aquí com un tauró o una cosa semblada.
Sí, sí,
no sé si fa por tenir un animal aquests tan a prop.
Bueno, vaig tenir por tot el d'anar a fer aquesta immersió, però un cop vaig posar el cap a dins l'aigua doncs em va desaparèixer. No, en principi no són animals perillosos, tota aquesta por que tenim dels taurons doncs ens ve de molt enrere, però
del
no...
Del cinema, potser.
Sí, 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 a mi particularment, doncs sí. I no està justificada, No, vam fer immersió amb 10 taurons a la vegada, simultàniament, taurons blaus, i en cap moment cap perill, sí que et toquen i així, però no... En cap moment cap agressivitat.
Fora de la Mediterrània has
fet...
Quina diferència hi trobes?
Sí, doncs transparència a l'aigua, la temperatura molt més càlida... espècies de colors, moltes varietats, peixos grossos, no? El típic que acostumem a veure en documentals a la televisió.
Mm-hmm. Veig que a part de peixos també hi tens persones,
Sí.
En el teu portafoli, en el teu treball, models subaquàtiques. Com sorgeix la idea?
Sí, bueno, aquesta idea doncs, potser neix... va haver-hi un moment doncs, que vaig desconnectar una miqueta del busseig, no?, per diversos motius, i per no desvincular-me del tot, doncs vaig començar a incorporar la figura humana a la meva fotografia, no? Vaig començar amb els inicis doncs amb així una idea més científica, no? Retratàvem totes les espècies que veiem i després les publicàvem a la web d'un company, en Miquel Pontes, que es deia Mare Nostrum, i a poc a poc doncs vaig variant aquest tipus de fotografia científica per una més artística. I doncs incorporar la figura humana doncs em dona aquesta possibilitat. No sé, més creatiu.
Hi ha gent que regala fotografies o sessions sota l'aigua?
Sí, sí, de fet, penso que és un bon regal, és una cosa original, perquè, bueno, particularment tinc molta gent que s'ha fet aquest tipus de fotografia, doncs l'utilitza com a perfil a les seves xarxes socials, o fins i tot hi ha hagut persones doncs, que l'han ampliat i se l'han penjat a la paret. Mm-hmm. És una fotografia molt diferent, molt original.
A més, no sé, parlaves que vas començar amb aquesta fotografia més científica. Com passes de fer caiac, que dèiem abans, a tirar-te a l'aigua i a fer fotos? No sé com sorgeix la idea.
Sí, doncs mira, vaig començar pràcticament quan feia molt poc que feia immersió, amb els companys que teníem, doncs amb en Miquel i amb en Daco. Doncs en Miquel em va deixar la seva Nikon O5, una càmera amfíbia, i esclar, estem parlant dels principis, que, o sigui, era fotografia analògica, no teníem digital.
En carret?
Sí, i esclar, no el pots canviar dins l'aigua, això et limitava a 36 fotos per immersió com a màxim. I esclar, l'aprenentatge era molt més lent, no? Em sortien uns autèntics fiascos de fotos al principi, i clar, ara amb la fotografia digital doncs, pots tirar tantes fotografies com vulguis il·limitat, i això l'aprenentatge fa que sigui molt més ràpid.
No voldria acabar aquesta entrevista sense preguntar-te què són els splits, perquè veig que aquí fas splits, que posa la teva web, explica'ns, descriu-nos què és un split.
Sí, l'split és una fotografia, també en diuen half-half, és mitja fotografia dins l'aigua i mitja fora, i llavors la màxima dificultat consisteix doncs, a tenir algun element d'interès a les dues parts de la fotografia. Passa que, esclar, si ho fem aquí a la Mediterrània, de vegades doncs, és difícil trobar algun objecte principal a cada àrea de la foto, no? I de vegades, per exemple, a la part superior, doncs, si no hi ha res, busco, per exemple, que sigui un dia doncs, que hi hagi uns núvols ben contrastats, ben blancs, ben macos, per omplir, perquè si no quedarien espais
massa buits. Per exemple, veig una llanxa, o deu ser un bussejador, espera, que giraré la pantalla, que no ho veus, I es veu el mar i es veu aquest senyor que està com en una llanxa o en una taula, no? Una mica és això que el que deies, no?
Ah, sí.
Aquest half-half, aquest mig-mig, no? O el sol en aquí, l'altra imatge.
Exactament, no? Sí. La dificultat màxima consisteix a tenir una bona il·luminació a les dues àrees, no? Perquè, esclar, dins l'aigua no tenim la mateixa llum i, doncs, això és un dels elements principals de, a l'hora de composar la imatge, deixant de banda la composició, no? L'enfocament i tot això, doncs, sobretot la il·luminació.
Què prefereixes, peixos, animals o persones? Com que hem dit que vas fent com un canvi, no sé si pots decidir de cantar-te cap un cantó o cap a l'altre.
No, soc bastant eclèctic, m'agrada tot si parlem de fotografia. El que sí que ara, doncs, potser com que aquesta fotografia de persones, doncs, és una part més nova, doncs, de la que estic fent, doncs, i més ara que és temporada alta, doncs, és la que m'hi ha blocat una miqueta més.
Ara és això, en temporada alta. Es poden fer immersions i bones fotos amb el mar ple de gent com hi ha?
Clar, cal buscar un lloc, doncs, que estiguis una miqueta tranquil, no? Perquè si no sempre pot sortir algú al fons de la imatge, allò que no és el que busques.
Ah, Albert Uller, un plaer parlar de fotografia subaquàtica. No sé si en Carles et vol fer alguna pregunta. Carles?
Home, les curiositats són moltíssimes, les que li preguntaria a l'Albert. Simplement admiro la feina. Que em sembla que és un afortunat per fer el que li agrada i a més poder-ho fer amb la llibertat que et dona estar sota l'aigua i que ningú et molesti i a més doncs, amb aquesta possibilitat, no?, de tenir contacte amb la natura. Així que em dono per satisfet, per molt satisfet amb aquesta conversa que has mantingut amb l'Albert. Albert Uller i Mercè Mainé, moltíssimes gràcies a aquesta connexió des de Ràdio Vilafant. Seguirem molt pendents de la teva feina, d'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies.
No tanquem per vacances.
I en els 3 minutets que ens queden per acabar el programa, continuem amb el contacte amb Ràdio Vilafant, però en aquest cas no dels estudis, sinó des de l'aeroport del Prat, perquè el nostre company d'esports de Ràdio Vilafant i també membre del convocat, el Said Esbai, avui viatja i el tenim ara mateix allà. Said, molt bon dia.
Bon dia, Carles.
Molt merder?
La veritat, t'ho dic en sèrio. He arribat amb tren bastant tranquil, perquè no estava gaire atapeïda la cosa, però ha estat arribar a la terminal i de veritat que les cues són terrorífiques.
És a dir, que realment es compleixen les previsions que hi havia inicialment i més enllà de que ahir, per exemple, la jornada va transcórrer amb certa normalitat, aquests 40 minuts, una hora d'espera que hi havia les cues per passar els accessos de seguretat, avui ja sí que torna a notar-se un altre cop aquesta incidència d'aquesta vaga parcial que, recordem, va començar divendres, que el dia 14 serà total i que, de moment, com tu ens defineixes ara mateix, està provocant problemes a l'hora de poder passar els arcs de seguretat, no?
Totalment. Ja et dic que, bé, hem de recordar que estem a la primera quinzena d'agost, la gent agafa vacances, surt de viatge. És normal que hi hagi unes certes cues, a facturació, de fet, ja et dic que les cues són molt i molt llargues, la gent arriba aquí amb bastant de temps d'antelació per, doncs, no trobar-se cap tipus d'imprevist, i pujant cap a l'accés a la zona d'embarcament, de veritat que és que les cues són llarguíssimes, tampoc és que es vegi gaire personal encarregat dels controls de seguretat, i de veritat que hi ha cues fins i tot per anar al control, és a dir, per accedir a la zona del control.
Uh-huh. El teu torn o el teu vol surt a les 3 de la tarda, oi?
Correcte.
És a dir, que tu has anat amb 5 hores d'antelació a la terminal de l'aeroport.
Home, sí, he arribat bastant d'hora. La veritat és que no volia trobar-me cap tipus d'imprevist, cap incident, perquè al final estàs parlant de planificar una setmana o planificar uns dies que estaràs fora, i la veritat que qualsevol tipus de problema o de complicació aquí a l'aeroport el que et fa és intentar anar a no arribar això o perdre molts calés.
Ara mateix, quin és la previsió, el plaç que tu creus que podràs complir amb el que és aquest pas de control de seguretat? És a dir, no sé si t'han dit que t'has d'esperar, si ja pots començar a fer cua per passar aquest control o com s'està planificant tot.
No, de fet, ara m'han fet esperar una estona, he intentat anar al control i m'han dit que encara no. I de fet, jo espero que en una hora, més o menys, o en 40 minuts, pugui anar cap al control d'accés, fer la cua, i bé, doncs, suposo que una hora ben bona, una hora i poc, no me la treu ningú.
Doncs en directe, el Saïd Esbai, que ens està parlant des de l'aeroport del Prat. Recordem, en Saïd és company de Ràdio Vilafant, d'Esports, i també membre del Convocat, amb qui podeu estar al dia de la informació del futbol gironí, del futbol territorial, que avui inicia aquest viatge de vacances i s'està trobant, doncs, com la resta de gent que va cap a aquesta instal·lació, amb aquesta vaga parcial dels membres de seguretat que està afectant a tanta i tanta gent. Saïd, moltíssimes gràcies i que gaudeixis de les vacances, d'acord?
Una abraçada, Carles.
Doncs amb aquesta connexió en directe des de l'aeroport del Prat, nosaltres posem el punt i final al programa d'avui. No tanquem per vacances, ja ho sabeu, i demà tornarem puntuals, com sempre, a partir de les 9, aquí, al programa que fem conjuntament, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona. Que vagi bé.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local. No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala, Ràdio Palamós i Fem Girona. No tanquem per vacances.
...92.7. Fem Girona. Escolta'ns. Vols lluir unes ungles de somni? A Vietnam Nail Saló d'Ungles t'ho posem fàcil.
Vine al nostre saló de bellesa especialitzat en ungles dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç de Girona.
Ungles de gel, de porcellana, manicura, pedicura, esmalt permanent.
Vietnam Nails, el teu saló d'ungles, ara a Girona, dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç, al costat de l'Hospital Josep Trueta de Girona. T'esperem!
Blanes, on comença la Costa Brava. Vila mediterrània i marinera amb platges sense fi. Inspiració d'artistes, vila romàntica i florida. Descobreix el Jardí Botànic Marimurtra i el Pinya de Rosa.
Blanes, amb més de 1.000 anys d'història. Ciutat turística, esportiva, comercial i de serveis.
Ciutat de gastronomia, de focs i festes, on viure el concurs internacional de focs d'artifici.
Blanes, benvinguts a la Costa Brava.
Més informació a visitblanes.net i Blanes Turisme a Facebook i Instagram.
Vins, caves, vermuts, ratafia, cerveses artesanes. Vins Vidar.
Una empresa amb més de 4 anys d'experiència oferint productes exclusius a la província de Girona.
Vins Vidar, un referent de qualitat i exclusivitat al teu abast.
Trobaràs més informació a vinsvidar.com. A Servei Estació, tot pel bricolatge, materials industrials, ferreteria, llar, decoració... Servei Estació, el millor servei.
Tallem a mida tot tipus de materials. Disposem d'un servei d'instal·lació i repartiment a domicili, amb pàrquing gratuït per als nostres clients.
Servei Estació, obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia. Telèfon 972 20 40 62, carrer Sèquia 20 de Girona.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.